Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dimarts 19 de maig del 2026, un dia que comença finalment amb més clarianes, comencem a veure el sol, i això sembla que obre la porta a un canvi de temps que ens podria portar a un temps més propi del mes de maig, més proper a la part final de la primavera. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures tenim?
Doncs temperatures un pèl més altes que altres dies de la setmana passada, per exemple. Ara mateix 3 graus positius a Vall de Núria, en tenim 8 a Des, a Ripoll i a Camprodon, 9 graus a Sant Pau de Segúries, 10 a Olot, a les Preses, a Santa Pau, també a Montagut, 11 a Mieres, a la Vall d'en Bas i a Besalú, 12 graus a Castellfollit de la Roca i a Banyoles, 13 a Girona i 14 a Figueres i a Roses.
Doncs anem a veure quin és l'avanç de la previsió meteorològica de cara a les properes hores, com sempre, en connexió directa amb en Dani Ramírez. Dani, titular del temps.
Menys ruixats, una mica més de sol, comença a pujar la temperatura, i aquesta temperatura podria ser ja totalment primaveral, dimecres, dijous, fins i tot ja estiuenca de cara a divendres i el proper cap de setmana, quan faria força, força calor.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, les plataformes contràries a la construcció del telecabina de Vallter continuen alçant la veu. De moment compten amb 4.000 seguidors i agrupen 90 entitats. El col·lectiu segueix reclamant més informació a la Generalitat per un projecte que consideren que trinxarà el territori. L'Eva Martínez és la portaveu de Defensem Ull de Terra.
El que pensem que ha estat molt bo és poder obrir aquest espai informatiu, perquè el projecte del telecabina actualment és un projecte confús. La gent no té informació. Les reunions que Ferrocarrils ha fet al territori han set a porta tancada i, per tant, això ha donat lloc a molta especulació.
Marc Puig tornarà a liderar la candidatura d'Estimem les Planes en les properes eleccions municipals. L'actual alcalde optarà el que seria el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament.
Puig agraeix la confiança que li ha novament donat al seu equip i explica que el projecte de la cuina menjador és una de les prioritats de la propera legislatura, com també recuperar l'estabilitat pressupostària.
Sí, tinc la força, he estat ja revalidat pels companys i companyes de l'agrupació d'Estimem, al qual els hi vull agrair aquesta confiança que m'han fet per tornar a encapçalar una nova candidatura, un nou projecte per les Planes, amb una mirada molt posada a fer realitat a la cuina menjador de l'escola com a gran eix de la propera legislatura que haurem realitzat, i altres projectes que tenim en ment.
Com teniu les empreses tot el tema de la seguretat, de la ciberseguretat? Atenció, perquè la SICAT i la FES d'Olot creuen que les empreses han de conscienciar-se encara més del que pot suposar patir un ciberatac.
Per això han organitzat un curs a Olot de la mà de dues empreses referents a la comarca en aquest àmbit, com són ADS i EIO. L'objectiu era posar exemples concrets i donar eines d'actuació. Des de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya creuen que, des de fa un temps, Europa es va cap a la bona direcció en aquest àmbit, tot i que creuen que queda molta feina per fer.
El president és Josep Guasch.
S'està fent bona feina, vale? El que passa és que, com tot, falta molt, vale? Però en aquests moments, si més no, la conscienciació ja és més bona, més important, vale? Catalunya pues, està avançant en tecnologia i en temes de ciberseguretat, i anem de la mà d'Europa. Val? Europa també possiblement no havia fet les coses bé, i les grans tecnològiques eren les que marcaven el pas i la diferència, i ara en aquest moment el que estem fent és el que toca, no? Avançar junts i fer una tecnologia més sobirana, més d'aquí, més de la Terra, i això és el que estem lluitant.
L'Espai Cràter presenta el seu model educatiu sobre com traslladar coneixement científic a la població a través de l'EDGU General Assembly que celebra a Viena.
Aquesta ha estat la primera vegada que hi ha participat l'equipament Olotí, on ha pogut crear sinergies amb altres espais i professionals del sector.
Escoltem la Clara Llobet de l'Espai Cràter.
Relat al territori, no té sentit fer un projecte si no l'arrels al territori on estàs, i aquí tenim la sort de tenir la zona volcànica de la Garrotxa, fet que totes les escoles, tots els visitants venen a veure, per tant parlem d'això i molt arrelat. Després nosaltres treballem en xarxa, sense crear xarxa, sense treballar tots conjuntament amb el territori no tindria sentit. Si volem poder arribar a tothom, hem de treballar amb tothom, no està clar? Treballàvem també d'aquesta inclusió que comentava la Gemma, d'intentar fer les activitats al màxim inclusives que puguin arribar, i també fins i tot aquestes activitats de sortir fora, no? Si no tothom ve, sortim fora. Intentem fer que la ciència sigui realment per tothom, i després també aquesta rigorositat científica que ens caracteritza.
Sempre és important escoltar els més petits. L'Ajuntament Juvenil de Camprodon ha celebrat l'última sessió, que ha estat molt marcada per les propostes de cara a la Festa Major.
Aquest ha estat el ple de tancament del primer curs del nou consistori juvenil, que s'emmarca en una iniciativa per apropar l'administració als joves i que aquests puguin participar activament en la vida del poble.
Escoltem en Pol Coromines, que és l'alcalde juvenil de Camprodon.
Ha estat una experiència molt guai perquè han vingut alguns regidors de l'Ajuntament i l'alcalde i hem pogut parlar amb ells, també ens han fet avanços de les noves coses que farà l'Ajuntament i hem tingut aquest privilegi i ha estat una bona experiència.
Activitats que fan història al Centre d'Iniciatives i Turismes de Ripoll ja té posada la mirada a la 60a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès. En aquest sentit, una xifra rodona que l'organització vol celebrar de manera especial i amb propostes que ja han començat a idear per fer de la festa més única del bressol de Catalunya.
Ho fan després d'un nou èxit en l'edició, que han congregat desenes i desenes de persones a Ripoll per viure les tradicions en format celebració. La 59a, de fet, era una edició també d'efemèride perquè el concurs d'esquilar ovelles en màquina arribava a la 20a cita.
I en Martí Vila ha estat el campió català d'esquilar màquina.
L'important és que festes així es conservin. Tradicionalment el Ripollès era una comarca amb molts de ramats i ara ha disminuït bastant, però tot i així doncs, és saber d'on venim, d'aquesta tradició ramadera i tot això, doncs és molt important.
I de la Festa de la Llana al Cornamusa, amb que es trasllada al Firal d'Olot en la seva 35a edició.
El festival, que se celebrarà des d'aquest dimecres i fins diumenge, també commemora els 30 anys de la Cabreta i posarà el focus en els vincles musicals entre Olot i les Illes Balears. Durant 5 dies, Olot s'omplirà dels concerts, cercaviles i activitats vinculades al Sac de Gemics.
L'alma mater del Cornamusa és l'Àlvar Borrell.
I ens en tornem cap a baix al Firal, sota els arbres, a fer l'espai permanent on hi haurà totes les activitats gratuïtes, que creiem que és el lloc on hem d'estar, més a prop del centre, en un lloc més accessible, que no pas aquest espai, que sempre hi ha aquesta frontera psicològica, la font, aquesta mica de pujada que costa una mica d'arribar-hi. I tindrem doncs, les activitats concentrades allà.
Les cançons més populars dels Esquirols han tornat a sonar aquest cap de setmana al Teatre Comtal de Ripoll a través de tres grups locals i també amb la representació del grup teatral de la Fundació MAP. Més d'una 70a de persones han pujat a l'escenari per fer un homenatge al grup usonenc. En Pere Mas és el director de la Capella de Santa Maria de Ripoll i cor La Violeta de Centelles.
Ens vàrem ajuntar conjuntament amb una coral de Mollet, que es diu Ampa Canta, per poder fer aquest projecte que no deixa ser més que un homenatge en el grup dels Esquirols. I he fet uns assajos conjunts, se faran concerts a Mollet, a Centelles, ara se fa aquest aquí a Ripoll és en piano, el de resta és en petit conjunt instrumental.
I de tornada a Olot, la Casa Voló s'afegeix a la desena edició del Festival Música als Masos. És l'espai que acollirà el primer concert previst per al dia 4 de juliol.
Un esdeveniment que comptarà amb una programació variada entorn de la música de cambra i que novament aposta pels concerts de petit format. Dels 11 concerts que es veuran al Música als Masos d'aquest juliol, 10 seran de grups que no han tocat mai al festival.
El seu director és en Jordi Terrós.
Tenim un concert més dels que normalment fem. Normalment són 10 concerts els que fem. Aquest any en fem un de més, que és aquest concert que serà el concert de commemoració d'aquest desè aniversari, que és aquest concert que farem l'últim dia, el dia 26. De fet, seria ampliar una setmana el festival, perquè aquesta última setmana només hi haurà aquest concert, que és una producció pròpia.
En esports... Un títol de Lliga s'ha de celebrar sobre la pista i amb l'afició. Així ho ha fet el Club Patí Ribes, que, tot i proclamar-se campió de tercera catalana sense jugar, han volgut organitzar una bona festa amb la seva gent, aprofitant la penúltima jornada de Lliga.
Els ribetans es van desfer del casanenc per 5-2 en una jornada en la qual el resultat era el de menys.
Escoltem a Carles Torres, és l'entrenador.
Volem continuar imbatuts a la segona volta, acabar la Lliga intentant guanyar tots els partits. Però, bueno, el partit ha estat més tranquil i tampoc hem anat a tope.
Lluc Amor en categoria masculina i Alba Correas en categoria femenina guanyen la primera edició de la Vianyenca.
Des de l'organització estan satisfets d'aquesta primera vegada i confirmen que hi haurà una segona edició amb algunes novetats.
La veritat és que estem molt contents. Veníem de la Romànic, que era un èxit rere any, però la veritat que començar una cosa nova sempre és difícil i ha complert les expectatives a tots els nivells. A nivell d'inscripcions, a nivell de ganes de la gent, a nivell de col·laboracions de les empreses. Estem molt contents de la nostra vall, de les nostres empreses que ens han ajudat molt, i també de tots els voluntaris que formem aquest un gran grup tots junts.
I unes 5.000 persones, uns 5.000 esportistes han passat 3 dies a la Garrotxa aquest cap de setmana en motiu dels Jocs Emporium.
Unes jornades dedicades als infants on en diferents municipis de la comarca s'han celebrat activitats esportives diferents, totes relacionades amb l'activitat física. Dissabte varen ocórrer el gruix important de les activitats.
Escoltem l'Albert Danés, és el president del Consell Comarcal.
Perquè tots els nens i nenes de tota la província de Girona doncs, puguin venir doncs, aquesta setmana aquí a la comarca a compartir, a gaudir, jo crec que d'un pilar fonamental, que és l'esport escolar. És l'iniciació al món esportiu, és una iniciació al món esportiu educatiu, i crec que és la valorem de manera molt, molt positiva.
Esteu escoltant el 5 minuts més, 8 i 10.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Comencem. Les plataformes contràries a la construcció del telecabina de Vallter continuen alçant la veu. De moment compten amb 4.000 seguidors i agrupen pràcticament un centenar d'entitats. El col·lectiu segueix reclamant més informació a la Generalitat per un projecte que consideren que trinxarà el territori. Paula Sayago.
El projecte de transformació Vallter 365 continua generant molts dubtes. En aquest sentit, la plataforma Defensem Ull de Ter vol obtenir respostes que sorgeixen des que es va presentar fa més d'un any. Per això han convocat una sessió informativa oberta al públic seguida d'una taula rodona per abordar el projecte del telecabina, la qual cosa suposaria la destrucció d'espais protegits o la privatització de l'accés al medi natural. Escoltem a la portaveu de Defensem Ull de Ter, Eva Martínez.
El que pensem que ha estat molt bo és poder obrir aquest espai informatiu, perquè el projecte del telecabina actualment és un projecte confús. La gent no té informació, les reunions que Ferrocarrils ha fet al territori han set a porta tancada, i per tant això ha donat lloc a molta especulació.
La plataforma compta amb més de 4.000 persones i més de 90 entitats.
Que diria que estem en una fase molt preliminar, estem en una fase en què està bé que comencem a fer-nos sentir i sabem que el procés no serà fàcil i que probablement ens pot portar a fer accions d'altres mides.
La plataforma, des dels seus inicis, mostra preocupació perquè aquest projecte provoqui la massificació i la degradació dels espais naturals.
El nostre objectiu no és tancar Vallter. El nostre objectiu és aconseguir fer una transició ordenada de l'estació d'esquí cap a una estació de muntanya, que no sigui un projecte lúdic tipus parc d'atraccions. Aquest no és el model, perquè l'entorn és únic i és fràgil, i no ens el podem deixar perdre, és el nostre patrimoni.
Encara en fase de redacció, el document inclou la construcció d'un telecabina amb un recorregut de 3 quilòmetres entre 7 cases i l'estació de Vallter, el que seria l'únic accés al parc natural. La inversió prevista és de 40 milions d'euros.
2 minuts i en punt, un quart de nou. Marc Puig tornarà a liderar la candidatura d'Estimem les Planes en les properes eleccions municipals.
L'actual alcalde optarà el que seria el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. Puig agraeix la confiança que li ha novament donat al seu equip i explica que el projecte de la cuina menjador és una de les prioritats de la propera legislatura, com també recuperar l'estabilitat pressupostària.
Informa Roger Isern.
A un any vista de les eleccions municipals es van perfilant els candidats a diversos municipis de la comarca. Durant les darreres setmanes hem conegut que alguns casos d'actuals alcaldes i alcaldesses que volen optar a tornar a ocupar el càrrec. Un dels que ho vol fer és Marc Puig, alcalde de les Planes d'Hostoles des del 2023, i que ha confirmat que els membres d'Estimem les Planes li han dit dipositar la confiança necessària per liderar novament la llista. Diu que té la força suficient per encapçalar una nova legislatura.
Sí, tinc la força, he estat ja revalidat pels companys i companyes de l'agrupació d'Estimem, al qual els hi vull agrair aquesta confiança que m'han fet per tornar a encapçalar una nova candidatura, un nou projecte per les Planes, amb una mirada molt posada a fer realitat a la cuina menjador de l'escola com a gran eix de la propera legislatura que haurem realitzat i altres projectes que tenim en ment.
Puig també ha detallat alguns dels seus projectes a curt i a llarg termini a fer al poble i alhora ha destacat la reducció del deute de l'Ajuntament. Explica la feina que s'ha fet aquests darrers 3 anys i que lluitaran per continuar en aquesta línia.
Recuperar l'estabilitat econòmica i pressupostària de l'Ajuntament, tot i que aquesta legislatura hem fet molta feina, hem reduït d'1.200.000 a 900.000 euros el deute en aquests 3 anys. Esperem que el que queda de legislatura puguem reduir una mica més, però el gran objectiu a banda de l'escola és recuperar l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament i que l'Ajuntament tingui aquesta capacitat econòmica per portar a terme altres projectes molt ambiciosos pel municipi.
En Marc Puig ha confirmat com a alcaldable de les Planes d'Hostoles per a Estimem les Planes, queda pendent saber quina oposició tindrà en la cursa electoral del proper any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de ciberseguretat perquè la CICAT i la Fest Olot creuen que les empreses han de conscienciar-se encara molt més del que pot suposar patir un ciberatac. Per això han organitzat un curs a Olot de la mà de dues empreses referents a la comarca en aquest àmbit, com són ADS i EIO.
L'objectiu era posar exemples concrets i donar eines d'actuació. Des de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya creuen que des de fa un temps Europa es va cap a la bona direcció en aquest àmbit, tot i que també creuen que queda molta feina per fer.
Gerard Puigdemont.
Es calcula que 6 de cada 10 empreses pateixen o han patit ciberatacs i un nombre important veuen greument afectada la seva activitat econòmica. Des de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya treballen per conscienciar i donar eines a les empreses per tal que estiguin més segures en l'àmbit de la seguretat informàtica. Josep Guasch és president de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya.
S'està fent bona feina, ¿vale? El que passa és que com tot falta molt, ¿vale? Però en aquests moments, si més no, la conscienciació ja és més bona, més important. ¿Vale? Catalunya pues, està avançant en tecnologia i en temes de ciberseguretat i anem de la mà d'Europa. Val? Europa també pues, possiblement no havia fet les coses bé i les grans tecnològiques eren les que marcaven el pas i la diferència i ara en aquest moment pues, el que estem fent és el que toca, no? Avançar junts i fer una tecnologia més sobirana, més d'aquí, més de la terra, i això és el que estem lluitant.
Des de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot promouen jornades i cursos per apropar tots aquests coneixements entorn de la ciberseguretat per a empreses de la comarca. Estel Guillaumes és directora de la FES Olot.
Després el que hem cregut oportú per informar les empreses és crear aquesta jornada per oferir també un curs de ciberseguretat bàsic per totes aquelles empreses que necessiten tenir un referent i que ara mateix no el tenen. La ciberseguretat és un tema de coneixement, de seguir uns protocols, de poder avançar un ciberatac i el que volem oferir aquí doncs, és la possibilitat d'estar informats de tenir la informació de primera mà gràcies a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
I precisament dues empreses referents a la comarca en l'àmbit de la informàtica com són ADS i EIO han posat exemples concrets de situacions reals pel que fa a ciberatacs i han promogut la importància de l'anticipació.
Creiem que sí que costa perquè és un tema que encara no tenim tants ciberatacs com per posar-hi mà, però sí que parlant amb les empreses que s'hi dediquen, no? Com són ADS o EIO, doncs tenen casos setmanalment, no? D'empreses que tenen certes situacions. Avui veurem dos casos d'empreses que els hi ha passat aquí a la Garrotxa, no? I com ho han solucionat doncs aquestes empreses que tenen aquest servei.
L'empresari el que li preocupa és què li pot passar a ell, vale? I en aquestes jornades pues, el que busquem és mirar quin impacte pot tenir, mitigar aquest impacte, preparar-se i saber el que es troba, no? Jo sempre dic que en aquests moments nosaltres estem conduint conduint un Ferrari sense tenir el carnet d'aquesta conducció. Vull dir, la tecnologia ha anat un avanç, va per davant nostre, i possiblement la conscienciació anem enrere, no? I aquí és el que busquem.
Des de la CICAT creuen que actualment encara hi ha manca de talent i de professionals experts en ciberseguretat, i que cursos com el que s'ha fet a Olot poden ajudar a animar la gent a endinsar-se en aquest món. També fan jornades d'aquest tipus en centres educatius i centres de recerca.
I l'Espai Cràter presenta el seu model educatiu sobre com traslladar coneixement científic a la població a través de l'EDGU General Assembly celebrat a Viena.
Aquesta ha estat la primera vegada que hi ha participat l'equipament Olotí, on ha pogut crear sinergies amb altres espais i professionals del sector.
Més de 22.500 persones de 125 països diferents han participat en un dels congressos científics més importants del món entorn de les ciències de la Terra. Un d'ells ha estat l'Espai Cràter, que ha presentat en una ponència la manera que tenen de facilitar l'accés al coneixement científic a públics escolars i a col·lectius en risc d'exclusió. Un dels objectius era el d'explicar com traslladen tot aquest coneixement científic a la població. Als assistents els ha sorprès les dades de l'Espai Cràter, un espai de referència situat fora de les grans àrees metropolitanes que arriba a xifres de 40.000 visitants l'any i prop de 12.000 alumnes. A més, des d'Espai Cràter diuen que els indicadors d'aprenentatge són més que bons, ja que més del 83% dels visitants declaren haver après nous conceptes després de fer les activitats. La ponent i responsable del Servei Educatiu d'Espai Cràter, Clara Llobet, explica que el centre té un model basat en quatre eixos diferents.
Relat al territori, no té sentit fer un projecte si no l'arrela al territori on estàs, i aquí tenim la sort de tenir la zona volcànica de la Garrotxa, fet que totes les escoles, tots els visitants venen a veure, per tant parlem d'això i molt arrelat. Després nosaltres treballem amb xarxa, sense crear xarxa, sense treballar tots conjuntament amb el territori, no tindria sentit. Si volem poder arribar a tothom, hem de treballar amb tothom, no està clar? Treballàvem també d'aquesta inclusió que comentava la Gemma, d'intentar fer les activitats al màxim inclusives que puguin arribar, i també fins i tot aquestes activitats de sortir fora, no? Si no tothom ve, sortim fora. Intentem fer que la ciència sigui realment per tothom, i després també aquesta rigorositat científica que ens caracteritza.
Des d'Espai Cràter expliquen que és un pas més el fet d'haver pogut participar en aquest congrés on hi ha els millors del món, no només de centres com Olotí, sinó d'investigadors i científics, entre d'altres. De fet, la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, explica la importància que té per Espai Cràter i per la ciutat haver-hi participat.
Posar molt en valor també el fet de participar en un congrés d'aquestes característiques, sobretot el fet de fer xarxa, les connexions, de connectar-nos amb diferents universitats, amb diferents científics, i sobretot posar molt en valor també aquesta posició. Creiem també és un orgull per la ciutat en aquest cas, també el fet de generar oportunitats, també participar en aquest tipus de congressos tan importants a nivell mundial, també fa generar molt de talent per la nostra ciutat en aquest cas.
La participació a l'European Geosciences Union General Assembly els ha permès poder crear sinergies amb altres centres amb l'objectiu de treballar futures col·laboracions i projectes.
Escolteu, els 5 minuts més, és un quart i mig de nou. Anem cap a Camprodon, on l'Ajuntament Juvenil hi té molt a dir. Han celebrat l'última sessió, que ha estat molt marcada per les propostes per la Festa Major.
Aquest ha estat el ple de tancament del primer curs del nou consistori juvenil, que s'emmarca en una iniciativa per apropar l'administració als joves i que aquests puguin participar activament en la vida del poble.
Marc Roura.
Davant l'atenta mirada de l'alcalde Xavier Guitart i el regidor Joan Sàrria i Marc Coma, l'Ajuntament Juvenil de Camprodon ha celebrat el ple de tancament del curs 2025-2026. Format per alumnes de l'Escola Doctor Robert i de l'Institut Germans Vila-Riera, el consistori juvenil, encapçalat per Pol Coromines, ha fet balanç de la feina feta i les conclusions del projecte.
Ha estat una experiència molt guai perquè han vingut alguns regidors de l'Ajuntament i l'alcalde i han pogut parlar amb ells, també ens han fet avanços de les noves coses que farà l'Ajuntament i hem tingut aquest privilegi i ha estat una bona experiència.
L'últim ple s'ha centrat en la Festa Major de Camprodon. Amb un pressupost de 3.000 euros, l'Ajuntament Juvenil ha organitzat dues activitats pensades per a nens i joves.
Sí, bueno, doncs el dia 23 de juny ja farem dues activitats, com bé ha dit en Jan. La primera serà una pels més menors, que seran uns jocs d'aigua, i la segona serà un Extreme Race, que és una carrera d'obstacles amb inflables.
El projecte vol apropar l'administració als joves que poden participar activament en la vida del poble.
Bueno, doncs el millor ha estat vindre aquí a l'Ajuntament, veure com funciona tot i veure que no és pas tot tan fàcil com sembla, i És més difícil.
Veure com podem influir a les festes perquè el poble estigui molt millor.
L'última sessió també ha servit per conèixer l'actualitat d'altres projectes i obres presentades durant aquest any per l'Ajuntament Juvenil.
Anem als esports. Els equips garrotxins de futbol ja coneixen els seus rivals en les promocions d'ascens i de Copa Catalunya de futbol base. En l'eliminatòria d'ascens, a segona catalana, Aniol, com ho té el Sant Joanenc?
Doncs el Sant Joanenc jugarà la primera eliminatòria davant el del Jesús i Maria amb la tornada a Sant Joan les Fonts. Si el conjunt d'Héctor Simón supera l'eliminatòria, s'enfrontaria a la final també doble partit al Canyelles o al Tiana. Pel que fa al Camprodon, equip del mateix grup que el Sant Joanenc, s'enfrontarà al Vista Alegre amb l'anada a Terres Ripolleses. Pel que fa al futbol base, Copa Catalunya també té presència garrotxina. En categoria Benjamí S9, l'Olot jugarà a casa davant l'Espanyol. En la categoria Laví, el conjunt garrotxí que participa en els campionats de Catalunya és el Bos de Tosca. En categoria S11 visitarà la ciutat esportiva del Dam i en S12 rebrà el Cornellà.
Un títol de Lliga s'ha de celebrar sobre la pista i amb l'afició. Això ho ha fet el Club Patí Ribes.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
La celebració del títol de Lliga per part del Club Patí Ribes serà un dels temes centrals del capítol esportiu del proper tram, de la mateixa manera que també parlarem de Lluc Amor, que en categoria masculina, i Alba Correas, en categoria femenina, han guanyat la primera edició de la Vianyenca. Però també us parlarem d'una campanya solidària que s'impulsa a les planes d'Hostoles. Parlarem amb el seu alcalde perquè ens expliqui exactament en què consisteix, perquè hi ha moments en què tot el poble, diguem-ne, doncs, que s'ha de posar a treballar per una finalitat, doncs, que afecta positivament a un veí del municipi i que ha de garantir precisament una millora en la seva salut. De tot això us en parlem just després de la publicitat. Fins ara.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Pizza Movies, Jugada Maestra, Hocum, Movida Celestial i només el dijous, dia 21, The Mandalorian and Grogu.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
Mama, aquest estiu vull piscina, vull tennis i vull pàdel.
Però això on ho fan?
Ho fan al campus d'estiu del Club Tenis Olot, del 22 de juny al 4 de setembre i de 8 del matí a 6 de la tarda. No pararan ni un moment. Cursets de tennis, pàdel, natació, esports, menjador, bon dia, bon rotllo... En un entorn espectacular i amb professionals de primera aprendran de tot.
Apunta la nena i a mi també si cal.
Inscripcions obertes al Club Tenis Olot. Aquest estiu és de campionat. Aquest dissabte 23 de maig, Olot acull el Dia Mundial de la Fatiga Crònica i la Fibromiàlgia. A 2:15 del matí, al Casal Marià, no et perdis la xerrada L'actualització amb malalties per sensibilització central, amb el doctor Joaquim Fernández Solà, especialista de referència de l'Hospital Clínic de Barcelona. Presenta i modera la doctora Eva Ruiz Ruiz. L'entrada és gratuïta i oberta a tothom. Organitza l'Associació d'Afectats per la Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de la Garrotxa, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Del 26 de maig a l'1 de juny pots fer les preinscripcions dels cicles formatius de grau mig i superior. No t'ho pensis més i vine a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Gaudiràs d'una formació amb moltes sortides de futur. Més informació al telèfon 972 26 2200 i al web inslagarrotxa.cat.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexiatel, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en telefonia fixa i mòbil trucant al 872 200 555 o entra a nexiatel.cat. Nexiatel, com a casa. A Nexiatel, sempre hi som.
Bon dia, bona hora. Són 8:45 del matí. Recapitulem els principals continguts informatius de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Les plataformes contràries a la construcció del telecabina de Vallter continuen alçant la veu. De moment compten amb 4.000 seguidors i agrupen ja 90 entitats. El col·lectiu segueix reclamant més informació a la Generalitat per un projecte que consideren que trinxarà el territori. Avui també és notícia que Marc Puig tornarà a liderar la candidatura d'Estimem les Planes en les properes eleccions municipals.
L'actual alcalde optarà el que seria el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament. Puig agraeix la confiança que li ha novament donat al seu equip i explica que el projecte de la cuina menjador és una de les prioritats de la propera legislatura, com també recuperar l'estabilitat pressupostària.
L'Associació de Ciberseguretat de Catalunya i la FES d'Olot creuen que les empreses han de conscienciar-se molt més del que pot suposar patir un ciberatac.
Per això han organitzat un curs a Olot de la mà de dues empreses referents a la comarca en aquest àmbit, com són ADS i EIO. L'objectiu és ser de posar exemples concrets i donar eines d'actuació.
L'Espai Cràter presenta el seu model educatiu a Viena sobre com traslladar coneixement científic a la població.
En aquest sentit, ha estat la primera vegada que hi ha participat l'equipament olotí, on ha pogut crear sinergies amb altres espais i professionals del sector.
I l'Ajuntament Juvenil de Camprodon celebra l'última sessió centrada en propostes lligades a la Festa Major.
Aquest ha estat el ple de tancament del primer curs de nou consistori juvenil, que s'emmarca en una iniciativa per apropar l'administració als joves i que aquests puguin participar activament en la vida del poble.
Segon tram. El Centre d'Iniciatives Turístiques ja té posada la mirada en la 60a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès a Ripoll.
Una xifra rodona que l'organització vol celebrar de manera especial i amb propostes que ja han començat a idear per fer de la festa més única del Bressol de Catalunya.
El Cornamusam es trasllada al final en la seva 35a edició.
El festival, que se celebrarà des d'aquest dimecres i fins diumenge, també commemora els 30 anys de la Cabreta i posarà el focus en els vincles musicals entre Olot i les Illes Balears.
Les cançons més populars dels Esquirols tornen a sonar al Comtal de Ripoll.
A través de tres grups corals i també amb la representació del grup teatral de la Fundació MAP, més d'una 70a de persones van pujar a l'escenari per fer un homenatge al grup osonenc.
La Casa Bolós d'Olot s'afegeix a la 10a edició del Festival Música als Masos.
És l'espai que acollirà el primer concert el 4 de juliol, un esdeveniment que comptarà amb una programació variada entorn de la música de cambra i que novament aposta pels concerts de petit format.
En futbol amateur ja se saben els rivals dels grups garrotxins i ripollesos en les promocions d'ascens i de Copa Catalunya de futbol base.
El Sant Joanenc jugarà contra el Jesús i Maria. El Camprodon ho farà contra el Vista Alegre i en futbol base el Benjamí Senou de l'Olot jugarà contra l'Espanyol, l'S11 a la Vic del Bosc de Tosca contra l'Adam i l'S12 contra el Cornellà.
I també recordarem com ha anat la celebració del títol de Lliga que s'ha celebrat en el Club Patí Ribes, que tot i proclamar-se campió de tercera catalana sense jugar, han volgut celebrar-ho de la millor manera possible.
Els ribetans es van desfer del Casanenc per 5-2 en una jornada en la qual el resultat era el de menys.
Lluc Amor en categoria masculina i Alba Correas en femenina guanyen la primera edició de la Vianyenca.
Des de l'organització estan satisfets d'aquesta primera vegada i confirmen que hi haurà una segona edició amb diverses novetats.
5.000 esportistes arribats d'arreu de les comarques de Girona a la Garrotxa per celebrar els Jocs Empòrium.
Unes jornades dedicades als infants, on en diferents municipis de la Garrotxa s'han celebrat activitats esportives diferents, totes relacionades amb l'activitat física.
I a Catalunya, Espanya i el món, Esquerra i el govern segellen aquest matí l'acord pels pressupostos a l'espera dels comuns.
Alícia Romero i Oriol Junqueras compareixeran per separat davant la premsa després de la fotografia de l'acord al Palau de la Generalitat.
Sánchez i Feijóo s'encallen a Andalusia i el seu pol Sant Roca.
El Partit Popular torna a dependre de Vox i l'aposta del president espanyol per ministres com a candidat suma una altra derrota.
Nova jornada de vaga a l'educació, centrada en aquest cas al Maresme i als Vallesos.
Dimecres els sindicats convocants tenen cita amb educació, però si la negociació no avança quedaran encara 10 dies de vagues, dos dels quals a tot Catalunya.
L'Ebola, la República Democràtica del Congo, amb opcions, moltes opcions d'expansió i els riscos perquè és una zona de guerra.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, ja hi ha 88 morts confirmats i un total de 336 casos sospitosos.
I atenció, perquè Shakira guanya l'última batalla judicial a Hisenda, que li haurà de tornar 55 milions d'euros.
L'Audiència Nacional considera que la cantant no era resident habitual a Espanya l'any 2011 i, per tant, no havia de pagar impostos a l'Agència Tributària.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972-2751-12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Menys ruixats, una mica més de sol, comença a pujar la temperatura i aquesta temperatura podria ser ja totalment primaveral, dimecres, dijous, fins i tot ja estiuenca de cara a divendres i el proper cap de setmana, quan faria força, força calor.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Escolteu els 5 minuts més, ara són 2:15 de nou. El Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll ja té posada la mirada a la 60a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès. Una xifra rodona que l'organització vol celebrar de manera especial i amb propostes que ja han començat a pensar. I ho han fet després d'un nou èxit en l'edició, que ha congregat desenes i desenes de persones a Ripoll per veure les tradicions en format de celebració. La 59a, de fet, era una edició també d'efemèrides, perquè el concurs d'esquilar ovelles amb màquina arribava a la 20a cita. Tot plegat ho ha seguit en Martí Palau.
Ripoll s'ha retrobat amb la seva festa més especial amb la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès. Un esdeveniment únic, que enguany s'ha vestit de celebració amb la disputa del 20è concurs d'esquilar ovelles a màquina, que ha proclamat l'ogassenc Martí Vila com a campió català de l'especialitat. Ha estat una efemèride que ha volgut reivindicar les arrels, el sentit que també té tota la festa. Ens en parla Martí Vila, campió català d'esquilar a màquina.
L'important és que festes així es conservin. Tradicionalment, el Ripollès era una comarca amb molts de ramats i ara ha disminuït bastant, però tot i així, doncs, és saber d'on venim, d'aquesta tradició ramadera i tot això, doncs és molt important.
La tradició dels pastors i dels oficis de la llana ha casat a la perfecció, un any més amb el Casament a Pagès. Adrià Ubach i Mariana Castanyeda han segellat la seva història d'amor en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com els que es feien al segle XVIII. Ja amb tota la comitiva formada, l'ofici religió s'ha celebrat al monestir i ha comptat amb uns padrins de luxe, el pilot de trial Jordi Terrés i la cuinera Ada Parellada.
És que tot és una meravella, és un gran dia per tothom.
Molt feliços de poder viure aquesta experiència
i bueno, compartir amb el poble un moment tan especial per nosaltres.
És una experiència superior a lo que penses. És superior a tot. A nosaltres, jo estic molt contenta.
Que m'ha entrat per tots els poros, perquè una cosa és fer una festa i l'altra sentir-la, no? A banda, des d'aquesta perspectiva de privilegi absolut que he tingut de primera línia tota l'estona d'anar vivint cada pas de la festa, però sobretot la veritat. És una festa de veritat.
És una festa molt maca, no? I que aquí al poble doncs veig que està molt ben valorada i és normal, no?
Com cada any, la festa ha destacat per l'alta participació, no només de visitants, sinó també de persones que s'involucren activament amb la festa. Parla Laia Motos, presidenta del CID de Ripoll.
La participació, molta gent col·laborant, que els hem de donar les gràcies perquè al final sense tota aquesta gent que ens ajuda no seria possible.
L'organització ja mira a l'horitzó la 60a edició de l'esdeveniment, una xifra rodona que es vol celebrar de manera especial.
Ja n'havíem cosetes noves que puguem fer per fer encara la festa una mica més grossa. Hem pensat diferents cosetes que potser fins ara encara no les hem pogut incorporar i aviam si és possible poder-ho fer.
La jornada organitzada pel Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll ha tornat a convertir la vila en escenari d'una celebració que fa valdre les tradicions, el patrimoni i la identitat de Ripoll i el ripollès.
I ara a l'antena dels 5 minuts més us parlem d'una iniciativa solidària que té com a escenari les Planes d'Hostoles. Joel no juga sol, aquest és el títol d'una campanya que pretén ajudar a un petitó del municipi que precisament s'enfronta a un tractament important. Ens ho explica en Marc Puig. Què tal, Marc? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Marc Puig és l'alcalde de les Planes d'Hostoles. Marc, explica'ns quina és la situació. Per què li dieu a en Joel que no ha de jugar sol?
Doncs bé, perquè aquest és un partit que s'ha de jugar molt més enllà d'un camp de futbol, que és el que a en Joel li agrada, no? I ara ell mateix està passant per una situació molt complicada, ha tingut una plàcia medular i fet que el porta a necessitar un transplantament de medula òssia previ a un tractament que ha començat aquest dilluns a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I, per tant, com a poble, nosaltres havíem de jugar aquest partit amb ell i intentar fer una campanya per trobar un donant que fos compatible, que sigui compatible per ell. I també he organitzat tot un cap de setmana solidari amb concerts i també una caminada solidària per recaptar fons per la Casa del Xuclis, que és on des de fa 2 mesos el nostre veí es troba ingressat.
En Joel, quina edat té en aquest moment?
En Joel té 12 anys.
12 anys i, per tant, ha començat aquest tractament que esperem que vagi d'allò més bé. Què heu preparat per tal, doncs, de tirar endavant aquesta campanya solidària? Parlaves de concerts, d'iniciatives culturals. Quin serà una mica el calendari d'activitats previstos?
Sí, doncs això serà el cap de setmana del 30 i 31 de maig, el dia dissabte, dia 30, a la tarda, de 5 a 9 del vespre, hi haurà a la Sala Poliblena aquesta campanya per trobar donants de mèdula, i a l'exterior de la Sala Poliblena tindrem els nois i noies de dansa urbana que ens faran una exhibició per tal d'amenitzar aquesta tarda, i després ja saltaríem en el diumenge, on a les 9 del matí sortirà una caminada de 5 quilòmetres des de la plaça Nova, una caminada que té un preu d'inscripció totalment solidari de 10 euros, que farà un petit recorregut de 5 quilòmetres al voltant del poble, i llavors tornarem a arribar a la plaça Nova, on hi haurà una marató de concerts, 7 concerts, 7 grups solidaris que venen a tocar altruistament aquí al nostre poble, grups vinguts de Girona, de Barcelona, i també una cantautora d'Andorra, que ens amenitzaran aquesta jornada, que acabarà amb una arrossada popular o una macarronada, en funció del que vulgui la gent, no? Ja oferim aquests dos menús, que seran a 8 euros, també, i en els quals els beneficis també es destinaran en recollir fons per la Casa del Xuclis.
Com hi podem col·laborar? De quina manera podem aportar-hi el nostre petit granet de sorra?
Bé, doncs es pot venir aquí a les Planes participant o ajudar-nos a fer difusió, sobretot perquè els joves entre 18 i 40 anys que és el públic que necessitem perquè puguin ser compatibles al 100% amb el donant de mèdula, doncs que vinguin sobretot això el dissabte a la tarda aquí a la sala polivalent a fer-se aquestes proves per mirar si són compatibles o no en el cas que aquest tractament no funcioni i en Joel necessiti aquest trasplantament de mèdula òssia.
És molt important ser solidari sempre, però especialment en aquests casos. El poble té una llarga tradició solidària, no, Marc?
Sí, la veritat que sí, que és molt bonic veure aquesta resposta que està tinguent tothom, tots els veïns del poble implicats en aquesta causa, també les associacions que ajuden a fer la difusió perquè sigui un gran cap de setmana solidari i puguem trobar un donant per en Joel, no? Però més enllà d'això, fa molt de temps les Planes també van viure un cas semblant d'una persona que necessitava molta sang i la veritat que es van organitzar també molts autocars per anar a la Vall d'Hebron a donar sang, no? I per tant aquesta resposta s'ha tornat a repetir aquesta vegada i això ens porta a dir que podem estar molt orgullosos del poble que estem vivint.
Doncs recordem, cita 30 de maig, Joel no juga sol. Aquest és el missatge que li ha d'arribar amb ell i també a tota la seva família. Marc Puig, allà estarem. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos.
Bon dia, bona hora.
Adéu, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Posem-hi música al matí. El Cor de Mussam es trasllada al Firal d'Olot en la seva 35a edició. El festival, que celebrarà des d'aquest dimecres i fins diumenge, també commemora els 30 anys de la Cabreta i posarà el focus en els vincles musicals entre Olot i les Balears. Durant 5 dies, Olot s'omplirà de concerts, cercaviles i activitats vinculades al Sac de Gemecs. Natàlia Moreno.
La Cornamusa tornarà a sonar a Olot des d'aquest dimecres i fins diumenge. Ho farà amb motiu d'una nova edició del Festival Cornamusa, amb una cita ja consolidada dins el calendari de la música tradicional del país i que aquest any arriba amb una doble celebració. El festival bufarà 35 espelmes i alhora commemorarà els 30 anys de la Cabreta, la figura més emblemàtica i estimada del certamen. Durant 5 dies, el centre de la ciutat s'omplirà de concerts, cercaviles, tallers i activitats participatives amb el Sac de Gemecs com a gran protagonista. Enguany, però, una de les novetats més destacades serà el canvi d'ubicació d'algunes de les activitats principals que deixaran la zona de la plaça de Braus per traslladar-se al Firal. Albert Borrell, president del Tiler, explica el perquè d'aquest canvi.
I ens en tornem cap a baix al Firal, sota els arbres, a fer l'espai permanent on hi haurà totes les activitats gratuïtes, que creiem que és el lloc on hem d'estar, més a prop del centre, en un lloc més accessible, que no pas aquest espai que sempre hi ha aquesta frontera psicològica de la font, aquesta mica de pujada que costa una mica d'arribar-hi, i tindrem doncs les activitats concentrades allà.
La programació d'aquesta edició també posarà el focus a les Illes Balears, reforçant els vincles culturals i musicals entre la Garrotxa i les Illes. A banda d'això, seguiran els actes més esperats del festival, com el Ball de la Cabreta, el Cajut de Cultura Popular, els Escrivim Contes de la Cabreta pels més menuts i diversos concerts, com Al·lèrgiques al Polen, Mosquera Celtic Band o La Coixinera.
Hem fet un impuls a la programació, de manera que està molt més farcida que en altres edicions, perquè la gent pugui aprofitar aquest espai i trobar-hi doncs, activitat cada dia i de manera molt diversa. Tenim, òbviament, concerts en estàtic, tenim cercaviles i després tenim tot un seguit d'activitats per a la gent que poder no és tan aficionada a la música tradicional o a la música no tradicional, perquè també tenim propostes que surten de l'etiqueta, però que senten simpatia doncs, per la imatgeria festiva o per la cançó popular amb un altre registre que no és el de la música de concert i també hi trobarà doncs, el seu encaix.
El festival, a banda de ser un festival musical, és també un espai de trobada intergeneracional, de reivindicació de la cultura d'arrel i de defensa de les festes populars com a eina de cohesió social. Precisament, des de l'organització destaca la importància de mantenir viu aquest patrimoni cultural.
Si no ho defensem nosaltres mateixos, aquí tindrem un problema. Llavors, sí que som un festival de música, és veritat, però som més que un festival de música perquè al final estem intentant mantenir una llavor que l'hem de regar nosaltres mateixos. Si nosaltres la plantem i la gent passa de llarg, la llavor es quedarà allà i això d'aquí un temps quedarà erm.
La programació completa es pot consultar al web del festival.
Fins que mi per la vida tocarà menjar la por.
Segurament els més veterans recordeu aquest clàssic. Les cançons més populars dels Esquirols han tornat a sonar aquest cap de setmana al Teatre Comtal de Ripoll. A través de tres grups corals i també amb la representació del grup teatral de la Fundació MAP, més d'una setantena de persones han pujat a l'escenari per fer un homenatge al grup osonenc.
El cant coral i la representació teatral s'han unit sobre l'escenari del Teatre Comtal de Ripoll amb el concert Passejant Esquirols. La coral Capella Santa Maria, el cor Violeta de Centelles i el cor amb Pacanta de Mollet han posat la veu al recull de les cançons més emblemàtiques dels Esquirols. En aquesta primera cita ho han fet acompanyades amb piano i teatralització. Pere Mas és el director de la Capella Santa Maria de Ripoll i del cor La Violeta de Centelles.
Ens vàrem ajuntar conjuntament amb una coral de Mollet que es diu amb Pacanta per poder fer aquest projecte que no deixa ser més que un homenatge en el grup dels Esquirols. I hem fet uns assajos conjunts, se faran concerts a Mollet, a Centelles, ara se fa aquesta aquí a Ripoll, aquesta aquí a Ripoll és en piano, la resta és en petit conjunt instrumental.
Aquesta proposta posa de manifest l'aspecte social del cant coral i els beneficis que té per tots els agents que en formen part. En aquest cas, els actors i actrius de la Fundació i la setantena de veus dels cantaires que van visitar Ripoll.
No hem d'entendre el cant coral com només anar a cantar en conjunt, sinó té un aspecte social. Un aspecte social allà on intergeneracional, allà on joves, gent més d'edat, poden fer una cosa col·lectiva i després encara ho demostrant més, tenint la Fundació MAP, donant-los visibilitat i que també ens donen a nosaltres i poder treballar d'una manera vertebrada i conjuntament.
Aquest homenatge a la trajectòria musical dels Esquirols va oferir al públic quasi una quinzena de les cançons més sonades del grup osonenc.
I ara hi posem música clàssica perquè la Casa Bolòs d'Olot s'afegeix a la desena edició del festival Música als Masos.
La música de cambra tornarà a eclipsar la Garrotxa durant el mes de juliol amb el festival Música als Masos, un festival que celebra la seva desena edició ja consolidat a la pàgina cultural garrotxina. Enguany ho fa amb la novetat de la Casa Bolòs d'Olot, que acollirà el primer concert del 4 de juliol i obrirà una programació d'un total d'11 concerts fins a finals de mes. El petit format segueix sent el protagonista i una també de les novetats és l'estrena de 10 dels 11 grups del festival, ja que mai hi havien tocat. Des de l'organització destaquen la presència també de grups al territori i l'arribada de grups de caire internacional. El director del Festival Música als Masos, Jordi Terrós, ha detallat alguns punts de l'estructura d'aquesta desena edició.
Tenim un concert més dels que normalment fem, normalment són 10 concerts els que fem, aquest any en fem un de més, que és aquest concert que serà el concert de commemoració d'aquest desè aniversari, que és aquest concert que farem l'últim dia, el dia 26. De fet, seria ampliar una setmana el festival, perquè aquesta última setmana només hi haurà aquest concert, que és una producció pròpia.
Pel que fa a les propostes, hi haurà recreacions a vetllades musicals a principis del segle XIX o la representació d'un ballet del segle XX amb obres barroques. El regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, també ha posat en valor poder celebrar festivals com aquest en espais com la Casa Bolòs.
Penso que la família, podríem dir, amb una generositat, té l'interès doncs, que això és casa seva, però que també entenen que això és també un espai important per a la ciutat, doncs que caminem junts en aquest entendre que això, bueno, a la llarga sigui, ja ho veurem, s'ha de concretar, no, jo penso que no hem de tenir pressa, hem de fer les coses ben fetes, ells, com veieu, ho tenen tot fantàsticament cuidat i molt ben posat, per tant, això ja és un punt de partida molt important.
Novament, des de l'organització del Música als Masos s'ha apostat per un concert exclusiu de dones compositores. La programació al complet es pot consultar al web del festival musicamasos.cat.
I ara anem als esports perquè el Club Patí Ribes celebra el títol de Lliga Martí Palau. De quina manera?
El Club Patí Ribes va proclamar-se campió de Lliga sense jugar per l'empat del Tona a la pista de l'Esfèric. És per això que el conjunt dirigit per Carles Torres li quedava pendent celebrar-ho sobre la pista. En el duel de la penúltima jornada davant del Cassanenc, el Club Ribetà va muntar la festa de final de temporada, en la qual van organitzar una botifarrada per unir equip, entrenadors i afició. El maig era un pur tràmit, però els ribetans van guanyar per 5-2 perquè volen acabar imbatuts la segona volta. Casanova, Vidal, Monja i Mercader, per partida doble, van certificar la golejada. Parla Carles Torres, entrenador del Club Patí Ribes.
Volem continuar imbatuts a la segona volta, acabar la Lliga intentant guanyar tots els partits, però bueno, el partit ha estat més tranquil i tampoc hem anat a tope.
Tot i la festa final, la Lliga de Tercera Catalana encara no ha finalitzat, queda l'última jornada. Els ribetans es desplaçaran a la pista de l'hoquei Banyoles, tercer classificat, i exerciran de jutges, perquè els banyolins necessiten vèncer per assegurar-se la plaça per la promoció d'ascens.
A veure, ens queda el partit de divendres que ve a Banyoles, que intentarem guanyar, perquè a més som els que decidim a veure qui queda tercer, i nosaltres volem competir i acabar amb victòria, i ja descansar una mica perquè ha set intens, i ja veurem a veure a la segona catalana com ens va.
Mirant la classificació, el Ribes lidera la Lliga amb 67 punts, amb opció d'arribar als 70 si superen el Banyoles aquesta setmana. Passi el que passi, els de la Vall acumulen 22 victòries en 25 partits, amb un empat i dues derrotes. Uns números extraordinaris que els han proclamat campions i nou equip de segona catalana.
I Llucamor en categoria masculina i Alba Correas en categoria femenina guanyen la primera edició de la Vianyenca. Des de l'organització estan satisfets d'aquesta primera vegada i confirmen que hi haurà una segona edició, però amb algunes novetats.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Vianyenca. Es tracta d'una iniciativa d'un grup de veïns que després de perdre el romànic han decidit impulsar una nova cursa per les muntanyes i passatges de la Vall de Bianya. De fet, aquesta primera edició ha estat tot un èxit, no només per la participació a la cursa, on hi han assistit més de 170 corredors i corredores, sinó també pel voluntariat i la gent que l'ha feta possible. Un dels organitzadors de la Vianyenca, Gerard Güell, valora aquesta primera edició i afirma que està sorprès de la rebuda per part de la gent.
La veritat és que estem molt contents. Veníem de la Romànic, que era un èxit rere any, però la veritat que començar una cosa nova sempre és difícil i ha complert les expectatives a tots els nivells. A nivell d'inscripcions, a nivell de ganes de la gent, a nivell de col·laboracions de les empreses, estem molt contents de la nostra vall, de les nostres empreses que ens han ajudat molt i també de tots els voluntaris que formem aquest un gran grup tots junts.
Aquesta primera edició ha estat competida de principi a fi. En categoria masculina s'ha imposat el garrotxí Lluca Mor, qui fa temps que està mostrant un gran nivell i que no serà ni molt menys la primera ni l'última cursa que acaba guanyant. En categoria femenina, que ha aconseguit la primera posició, ha estat Alba Correas, del Can Torelló. Güell assegura els micròfons de ràdio a la Diolat Televisió que, degut a l'èxit d'aquesta primera edició, la cursa tindrà continuïtat.
La idea és, evidentment, després de, crec, l'èxit d'aquesta primera, és tornar-hi i esperem que més, amb més gent i si podem, millorar l'organització i millorar-ho tot.
La Vianyenca ha comptat amb uns 10 quilòmetres i un desnivell positiu de 500 metres. A més, la prova ha aconseguit recollir una bona quantitat de diners per poder destinar tots els beneficis a la Fundació Eudald Moreno.
Fins aquí. Gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem.